Al dia, amb Marta Grau.
Nou en punt, escoltam el so en directe de la festa. Molta, molta, molta expectació perquè comenci el primer ball de dimonis d'Artà. Just acaben de sortir els dimonis en aquest moment. Estem ja vivint la festa en directe, gaudir d'aquest especial Sant Antoni al carrer de Caragol, on se troba jo, el nostre company Joan Ferrés, per viure de prop tot el que està passant en aquest Sant Antoni. Joan, company, quin és l'ambient a hores d'ara? Ja veiem els dimonis que just acaben de sortir a ballar.
Just acaben de sortir allà i això arranca i ara ja comencem a caminar amb la banda i amb els dos dimonis, el dimoni petit i el dimoni gros, perquè ara ens du la massa aquí, com notareu també a través de les imatges, perquè els dimonis ja han ballat, han estat puntualíssims des de Can Caragol i ara tota aquesta gentada que tinc que m'acompanyi, que segur que veus en imatges, anem a seguir la ruta, perquè queden molts i molts de ball avui, perquè en Vidal Ferriol, en aquest cas, faci de dimoni petit, i en Xisco Sansó, amb Mosca, que faci de dimoni gros, facin més de 400 balls per iniciar, per donar els seus aquí a Sant Antoni, i com veus, en aquest cas, a Can Caragol, que és el carrer d'enguany de Ca l'Obrer, l'imatge és la de sempre, una gentada que comença a ballar, que comença a ballar, que comença a cantar, i els dimonis que encara peguen vots, i tot el que queda, més de 400 balls, el que faran avui els dimonis, demà encara tindrà una segona ocasió, però el gran moment, el gran inici, el gran surt de Sant Antoni, és aquest que hem pogut viure en directe, i que encara queda molt i molt i molt. Un temps espectacular, sol, pont nígols, una mica de fred, però res que no pugui curar Sant Antoni, i ens queda molt per contar, molt per gaudir, perquè ja vos dic, la ruta serà llarga. No m'ho veurem, la gent aquí com ha viscut aquest sus, aquest gran moment d'arribada de Sant Antoni. Què tal? Bon dia. Com ha anat, Mem? Com ha estat això? Ja hi som, no? Ja ha arrencat?
Ja ha arrencat, ja ha arrencat.
I què tal, Mem? Sensacions? Parapatxim, no? És això?
Mira que Sant Antoni!
Ja està. Amb els parapatxim que escoltau de fons són les sensacions d'aquest Sant Antoni. Ara tothom vol ballar i el dimoni fan el segon ball perquè moltes cases aquest homenatge que els donen i això és el que gaudirem avui de TV3 Televisió i també IBT Ràdio. I escoltau com ballen els dimonis.
Els estem veient, però és quasi impossible entre tanta gent distingir els dimonis. No sé quantes persones ara mateix en aquests moments poden ser en aquest carrer de Caragol, però mira, sí que se poden distingir en manco ses banyes, que guai, tenen moltíssima expectació per aquest ball de dimonis, un especial, un programa molt especial el que dedicarem avui aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i en la bona companyia de Joan Amaroto i Xisco Nadal. Joan Ferrés en directe in situ, vos acompanyaran fins les 12 explicant tot el que està passant per Sant Antoni, que no és poc, han començat a hartar amb aquest primer ball de dimonis i la veritat és que se te posa la pell de gallina de la gran quantitat de gent que està vivint aquesta festa en directe, Joana.
I dèiem que no s'han fet esperar, han estat molt puntuals, puntualíssims, senyal que hi havia ganes de festa i en aquesta festa no hi falten tampoc ni les camises blanques, ni els mocadors vermells, ni tampoc els guardapits negres, que són aquest símbol identitari de la vestimenta artenenca. Que també... Mira, ara veiem en Joan Ferrés enmig d'aquesta multitud.
Per favor, no m'ho puc creure.
Sí, el veiem allà.
Això és com... Tu recordes, Joana, els llibres de... On és el Wally?
I d'altra banda, Wally. Saluda, Joan, no sé si mos veus tu.
No sé si ens escoltes, has de saber que tenim la imatge. El senyal en directe.
I és que... Aixeca
el micro, en Joan, ara. El podem veure.
Impressionant. Podem fer un nou llibre on és en Farro. I el nan seguint arreu de tota la celebració de Sant Antoni avui.
És impressionant.
Escolta, ara mateix, ara me sentiu, no?
Sí. Perfectament.
Ho dic perquè, clar, m'heu plegat i per això m'han agafat les càmeres, perquè som just a Ferran el dimonis, i on tothom canta el parapatxim, perquè ha estat també un moment clau, hem pogut tocar el dimoni, hem tingut aquesta no, perquè m'haurà passat just d'hora, i ha estat el moment en què s'han parat a fer els balls, i no m'obre aquí, perquè avui també se tracta de glosar, i té molt de lots aquí que glosen i que canten. Ben, bon dia, com esteu? Què tal?
No.
No volen xerrar. Home, per favor, que et senta Antoni.
Mem, qui me diu que té Sant Antoni d'Artà que és tan bo, mem?
Molt bona festa! com se relaciona la gent i, per exemple, hi ha molt de... Per exemple, en el futbol, que hi ha cinxada que està ahí... Pues...
Afició, aquí hi ha molta afició, vol dir, no?
Moltíssima.
Vinga, moltíssima gràcies. Visca Sant Antoni. Mem, per aquí, com anem? Bon dia, Mem. Què té aquest Sant Antoni que el fa, no sé si millor, però diferent a nosaltres, Mem?
Som Sant Antoni de Mallorca, que comença de matí, això per primeres, i per els estrenencs és un sentiment que jo me'n record que no tenia ni un any, ja tenim fotos damunt carrosses, i és un sentiment que no podem explicar en paraules. Moltes gràcies, visca Sant Antoni. Vagi bé.
Visca Sant Antoni, ja ho veus, és un sentiment. Aquí no m'ho veure també si qualcú me pot fer un pot de gosada.
Ara va recuperar la connexió, perdoneu.
Ara m'ho recuperat.
Sí, sí, perquè hi havia un moment que no te sentíem, però ara t'escoltem bé. Continua, company.
Evidentment, és tota la gentada que hi ha que genera problemes de cobertura. Vaig a veure, si qualcú me pot fer un pot de glosar per aquest sagraci d'avui. Mem, bon dia, com estàu? Per aquí he de fer una pregunta molt important. Bon dia, com va? Mem, qui me pot fer un pot de glosar de Sant Antoni?
Oh, allà, glosador.
Bon és el glosador, duim el glosador. Vinga, duim el glosador, que aquí segur que tenen un molt glosadors. Aquest glosador ja el conec. El glosador en directe mos pot fer per Iveta Ràdio. Quin glosar mos pot fer, Mem? Com arrencaria la cosa? Quina glosa me pot fer ara mateix? Vinga.
Vol que te faci una glosa?
Vinga.
El dimoni ho va dir clar. No, per un moment.
A veure, que
s'està assajant, home.
Tornem. El dimoni ho va dir clar, vinga.
El dimoni és a l'infern i l'infern és a les fosques. Quan ja no té res a fer, ensopar dalt mata mosques. Ai, mata mosques. I que Sant Antoni està...
Avui tot s'ha permès.
Molt d'any.
Ha quedat entès, crec, no? Una mica de missatge.
Molt explícit. Molt explícit.
Sempre solen ser bastant verdes.
Sí, home, els dimonis són coents, a més.
Aquesta gràcia. Efectivament. I de res, com veus, això serà el que veurem avui de matí i el que veurem també amb altres pobles representats, cadascú amb el seu estil diferent, cadascú la seva manera, però aquesta imatge que veus de la multitud serà la que acompanyarà aquesta revetlla de Sant Antoni, que com dèiem, acompanya el bon temps, acompanya les ganes de la gent i ens queda molt per caminar darrere dels dimonis per encalçar-los durant tots els pobles que avui mostrarem a Ivetres.
Marta, dèiem que aquesta era una de les senyes d'identitat, aquestes gloses, però també ho dèiem, no? La vestimenta típica, amb aquestes camises blanques, mocadors vermells, guardapits també negres, i en tot cas, viure en directe aquest primer ball és un dels moments més desitjats per a la gent d'Artà i gent de fora poble, perquè són moltes les persones que venen de fora poble per viure la festa Sant Antoni era amb autèntic sentiment i devoció. Sabeu com s'ha descrit els dimonis? No sé si sabeu que és un moment viu. Dèiem abans, Xisco, que ballaran fins a 400 balls en només un dia, això, per acabar esclatat.
Així és, poden perdre entre 4 i 5 quilos només en un dia per mor de la suada que duen. Tenen estotjats 6 jots de sabates que se te van canviant durant aquest dia i com a novetat d'enguany hauran de comptar que estrenen vestit i utilitzen un de dia i un de vespre. Ells, els dos dimonis, són en Xisco Sansor, en Mosca Júnior, que l'any 2018 va prendre el relleu de son pare, és a dir, diu que duia lo de l'esperit Sant Antonier i lo de sa dimoni duia sa sang, perquè Biel Ferriol, el dimoni petit, ho és des de 1998, i a una entrevista que publicava el Diari de Mallorca deia que quan ell va començar a fer de dimoni d'Artà, tres mesos després va néixer en Sansor Júnior, que ara és el dimoni gros i que, evidentment, és una tradició que ha passat de pare a fi, que encara fa una mica més especial per aquests dimonis que ho viuen. En Biel Ferriol va començar com a dimoni a la colònia de Sant Pere, és a dir, que ja és un home que lo de ser dimoni ho du de dins. Dimoni a les festes populars, perquè deuen ser dues bellíssimes persones. No voldria ara dir una cosa que no és.
Jo davant, abans vos de saber com han dit o descrit en els dimonis d'Artà, i de com un monument viu, podríem dir, no? Perquè reflecteixen tota l'essència de la tradició, de la festa i de la màgia de les nostres illes, de les Balears, no?
De totes maneres, estic estorada de l'exigència física que suposa, s'ha dit, Mònica, ho explicava, 400 balls, de veres que jo pensava que hi havia una errada en un zero, perquè no puc donar crèdit que realment...
No, perquè des d'ara, que han començat a fer el primer ball...
Fins
al vespre, clar. Tu vas sumant un darrere salta i tothom que te troba la boleta que anes dimoni, per tant...
Perquè no només ballen enmig del carrer, enmig d'aquesta gentada, sinó que fan aturades a diferents llocs concrets, no?
Exacte.
Per exemple, van a les escoles, a les escoletes, van a la residència, cada any no falten a la seva cita amb la residència de persones grans, que també viuen amb molta d'emoció aquest ball que els ofereixen els dimonis. I la veritat és que, com dèiem, no aturen de ballar en tot el dia i poden arribar a perdre, Marta, entre 4 i 5 quilos.
Però això únicament per la suor.
Companys,
o sigui, aquesta suada tan grossa... Crec que estem escoltant el nostre company Joan Ferrés. Mira, jo encara estic tan sorpresa d'haver-te trobat en una imatge on hi havia centenars de persones que encara no don crèdit que siguis per aquí. Joan, t'escoltam, continua.
Sí, ja, mira... Si se tracta d'escoltar, escoltau això que ho tenen de bord. Mireu la banda que bé que sona.
Una música que ens acompanyarà pràcticament al llarg de tot el programa. Aquestes...
Que volia escoltar la banda, Marta, perquè parlant de dimonis, però també parlam dels protagonistes d'aquesta festa tan important. I he demanat per aquí a un membre de la banda. Com anant? Què tal? Quin és teu nom?
Molt bé, Joan.
Joan, perquè clar, parlant de dimonis, però vosaltres avui, sa banda, teniu una feinada.
Una feinada,
és això? Perquè, com és aquest recorregut? Ara aturam, ara veiem el dimoni que atura, hem de començar a tocar.
Ara veiem el recorregut, començam a Casa Obrer, després anem a les escoles, i de les escoles ja fem sa volta recorregut tot el tant.
Però clar, d'estar molt concentrat per cada X temps, cada 8 minuts, vinga, aturam i tornem a tocar sa música.
Correcte, tots temps.
Fins a quina hora hi sou?
Som fins a 4:30, mal o menys.
I després a completes, també?
Després a completes.
Com ho vius tu, eh? Com ho vius tu?
Completes.
Sí, però com ho vius, això?
Com ho viu? Bueno, com tots els artenants, tots els santoniners, tota la gent que viu la cultura i les tradicions.
Què tal s'ha dut això, aquesta gentada? Bola dur, massa gent, com
no,
ho
fem? No, està bé, això és l'ambient del poble.
Sí. Jo, veníssim molt d'any.
Gràcies, gràcies per venir, adéu.
Marta, per què d'això? Perquè parlant de dimonis, però també l'importància, no, de les bandes de música, que avui també és el seu gran dia. Perquè, clar, en Joan, com a molts membres d'aquesta banda, han d'anar aturant cada X temps per veure, tornar a fer la música, que el dimoni balla, per tant, no s'han de perdre la salut, han d'estar tots junts, i és una feina també ben interessant i que també s'ha de celebrar. Així que ja ho veus, més mostres de tot el que en deixa que és Sant Antoni d'Artà.
Papatxin, papatxin, que és també un altre símbol d'Artà, no? Que papatxin, papatxin, que també...
Tenint tan clar, Joana Marató, que tu ara series allà enmig ballant-les totes al lloc de seguir fent aquesta narració.
He de dir que Sant Antoni és preciós viure-ho de tots els cantons, a Sa Pobla, Muro, Son Cervera, Cat de Pere, a Manacor, Artà, però aquest moment des dia previ o des de matí prèvia a Sant Antoni a Artà, poses pels de punta. La veritat és que sí.
Tota la raó, molta emoció, molta màgia, molta festa, molt de foguerons, molt de ball de dimonis, fins a les 12, aquí, a través de la ràdio i a través de la televisió, en la bona companyia de Lluís Menéndez, Cata Jaume, Miquel Mariño, Yolanda Ruiz, Miquel Rosselló. Feim una petita pausa per publicitat i tot d'una tornem en aquest especial Sant Antoni.
Ai de suc, Sant Antoni és el patró de Mavó i Ciutadella.
El dia. IB3 Ràdio és formació.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:17. Avui parlàvem de la festa d'aquest Sant Antoni, que ens acompanyarà a través de la ràdio, a través de la televisió, fins les 12 al dia, amb moltíssimes coses que contar-vos, però, clar, no podem obviar-ho, no ho vàrem fer ahir, tampoc ho farem avui, que són unes festes de Sant Antoni que es veuen marcades, ho recordeu, per la mort d'un jove de 18 anys la matinada d'ahir dijous a Manacor, després d'esfondrar-se el sostre de la seva habitació mentre dormia. En els succés, recordant també que va resultar ferit el seu germà de 12 anys, que va ser evacuat d'urgència fins a l'hospital de Son Espases, però que en aquest cas sí que se troba estable. Les causes es desconeixen, estan sent investigades, però sabem que la casa no havia passat mai l'inspecció tècnica d'edificis i, segons el cadastre, va ser construïda l'any 1900 i havia d'haver passat al banco la primera revisió, a més, després de les renovacions obligatòries. Com deien, unes festes marcades per al dol, per la mort d'aquest jove de 18 anys. El batlle, de fet, ja va anunciar que mantindria Sant Antoni, però que s'homenatjaria el jove saxofonista mort perquè hi formava part de la banda musical del poble. Connectam amb el batlle de Manacor, Miquel Oliver. Bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns de nou.
Bon dia. Sí, és veritat, com comentaves, unes festes que estan a punt de començar, un poc en sentiment agredolç, no?, de tot plegat.
No ballaran en senyal de dol, no els dos primers balls. Ja ahir mos va anunciar com aquesta programació de les festes es veuria canviada, alterada d'alguna manera en reconeixement per en Miquel Àngel, veritat?
Sí, així és. De fet, varen tenir una reunió d'urgència amb el consistori i també amb el patronat i la banda de música i varen decidir que hi havia una sèrie d'actes que s'havien de veure modificats, com no podia ser d'una altra manera, i arrel d'aquí les modificacions que hem comentat, aquest protocol, l'imatge de veure el dimoni sortir i cridar fer cridar a la ciutadania que comencen les festes des del balcó de l'Ajuntament no se produirà perquè no hi haurà recepció oficial. Les festes de carrer, els balls continuaran, però després hi ha un altre gest que també mos varen fer sobre el patronat i la colla de dimonis, que el primer ball abans l'Ajuntament no s'aturant a terme, n'hi haurà, però els primers no, en símbol de dol. I després un altre també, i per jo considero important, i estar relacionat amb la banda de música, perquè aquest jove també era membre de la banda de música de Manacor, tot es passa a carrer que se fa per anar des de l'Ajuntament fins a completes, la nota d'audiència colteada, se farà en silenci i també amb redoble de tambor, que també serà una manera per tal de que la banda de música reconegui en la pèrdua d'aquesta persona.
Després, a partir de les 10, parlarem amb la directora de la banda de música, també per retre el nostre petit homenatge a la figura d'en Miquel Àngel, que ja va dir ahir a Informatius i Vetres que era un gran saxofonista i amb grans qualitats també per la música. Tornant al que va passar, no?, aquest tràgic succés, per el que sí que vàrem poder saber ahir, i després vostè ho va confirmar, mai s'havia passat aquesta inspecció tècnica d'edificis, segons el cadastre va ser construït l'any 1900, però l'Ajuntament no té evidència documental sobre cap tipus d'inspecció, veritat?
Així és, Manacor, a diferència d'altres municipis, crec que només és Manacor, Inca, Palma i algun altre, tenim una ordenança que obliga a tots els habitatges de més de 30 anys a tenir una inspecció tècnica d'edificis per comprovar l'estat, per trobar vicis ocults o fins i tot problemes tipòria estructurals, que és obligatori, com deia, a tots aquests habitatges de més de 30 anys. I en aquest cas no tenim constància de què s'hagi fet, el manco no s'ha registrat dins l'Ajuntament, hi ha hagut requeriments i de més, hi ha hagut comprovacions arrel de succés, i també de forma paral·lela, perquè si quiero veure que no podem passar a que l'Ajuntament només s'encarregui de la part documental, no?, i formal, sinó que també els tècnics de l'Ajuntament varen visitar en la mesura del possible la casa per veure si hi havia hagut algun problema, és veritat que ara mateix és impracticable i no se pot entrar, i que les properes hores tindrem la possibilitat d'apuntalar aquest habitatge i poder donar seguretat perquè entrin els tècnics i també perquè la gent que vivia, aquesta família, pugui treure les seves propietats. Tot d'una japolla, se farà una visita més acurada per comprovar de quina manera s'havien degradat els materials, però també a la vegada veure si hi havia alguna actuació que hagi pogut tocar l'estructura de la casa i que hagi provocat aquest esfondrament, i també a la vegada veure si hi havia qualsevol altre mullament, que també no se descarta, de material o d'algun objecte que hagi pogut, no?, duen al límit aquesta estructura. Això, tot això se farà i se veurà els propers dies.
Què ha fallat aquí, Batlle, i què se pot fer perquè no torni a córrer?
Primer de tot, i ja sé que és un missatge institucional, som molt conscients de que les cases, totes les propietats se van degradant. Cada vegada, cada any que passa, els materials se degraden un poc, per tant, fer una crida a que la gent sigui molt conscient, tant si és una casa habitada, com si està el propietari, com si està allotjada, com si està abandonada, els propietaris tenen l'obligació de tenir aquest edifici, els edificis en condicions, i per això també se posa la cita en marxa. I s'altres, sabrà que bé, que totes les obres s'han de fer en supervisió tècnica, per això hi ha els procediments de demanar llicències i de que hi hagi un tècnic de referència responsable de dur a terme les obres, les actuacions, també perquè se facin amb seguretat, i crec que, i sobretot això, que també sigui la gent conscient de que hi ha gent vivint, repeteix, com he dit abans, tant si és el propietari com si està l'edifici allotjat, o fins i tot si hi ha veïnats envoltant, no? Tenim una responsabilitat com a propietari i s'ha de fer extensiva en la màxima plenitud.
Una darrera qüestió, jo ja no li vull robar més temps, Batlle. El consistori sí que ha ofert un habitatge temporal a la família fins que tot això se pugui solucionar o l'edifici pugui estar en condicions, que aquí parlant de molt de temps, però de moment sí que tenen un pla B, no?, un habitatge.
Sí, en les primeres hores, quan la família va arribar a Manacor, ens van posar en contacte amb ells i els hi varen dir que bé, el que volia necessitar, sinó perquè Manacor tampoc no té un parc d'habitatge que pugui anar sobrat i fer-ho d'una manera, diríem, ampla. Però sí que és veritat que avui mateix quedarà condicionat un habitatge, un dels dos habitatges que tenim, per tal que aquesta família, encara que estigui d'una situació temporal, se pugui passar el dol, també que ho hem de tenir present, en la màxima garantia, però també de vegades que la seva preocupació no se, de no tenir habitatge no s'acumuli en aquest dalt, no? Que sempre són moments dolorosos. I de vegades fa una crida que si algun manacorí, manacorina, tingués algun habitatge per tal de que en el mig termini poder donar una sortida a aquesta família, també seria d'agrair. Per tant, l'Ajuntament hi serà en la mesura de lo possible, i mirarem a veure si aquesta situació la podem arreglar d'una manera relativament definitiva o més allà possible.
Miquel Oliver, batlle de Manacor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per cobrir-se notícia.
Només faltava una notícia que valoram també amb els nostres companys, com sempre, l'anàlisi a la nostra tertúlia, aquí als estudis, comptam amb el periodista José Luis Miró, bon dia.
Hola, buenos días.
L'advocat Eduardo Luna, bon dia, tal, bon dia, Eduardo, i l'editor del Diari de Menorca, Josep Pons Fraga. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Comença per tu un poc el fil de les explicacions que ha donat el batlle sobre aquesta tràgica situació, no? Quan mos demanam què ha pogut fallar, recordem que estem parlant d'un immoble molt antic, de 1900, segons el cadastre, tots els habitatges de més de 30 anys tenen l'obligació de passar aquesta revisió per poder garantir, clar, que l'habitatge està en bones condicions i que no suposa cap perill estructural, però, evidentment, quan passa això, i no és un fet aïllat, perquè no és la primera vegada que parlam de successos d'aquestes característiques, mos duim les mans al cap i mos demanam què se pot fer per millorar-ho. Manquen inspeccions, manquen responsabilitats per part dels propietaris. Josep, t'escolta.
Sí, realment és una mesura necessària que ha de garantir la seguretat i la habitabilitat dels edificis, cases on viuen famílies i que habitam. Mireu, amb el cas de Mo, hi ha un termini que acaba dia 4 de maig, pel qual 9.500 edificis han de passar aquesta revisió. És una norma, una ordenança que està en vigor i que afecta en els edificis de més de 30 anys d'antiguitat. La inspecció tècnica l'ha de dur a terme un tècnic, normalment sol ser un aparellador o un arquitecte, i atenció, que el seu cost no és barat, va de 240 fins a 1.000 euros. Si s'informa que després el tècnic municipal dona que l'edifici està en bones condicions, té un plaç de 10 anys en el qual pot continuar habitant. Però si detecta deficiències, s'han de resoldre, s'han de subsanar immediatament i si són molt greus, fins i tot ha de sortir d'aquell edifici i no es pot evitar. Set sancions arriben fins a 3.000 euros. Què passa? Que aquesta ordenança l'aprova l'Ajuntament, però clar, després ningú se'n recorda. I ara ens trobem aquest cas desgraciat de Manacor, en el qual ha perdut la vida un al·lot de 18 anys, i aquí crec que tots els ajuntaments han de fer un esforç, les administracions locals, per dir que els edificis que tenen més de 30 anys, que són molts, han de passar aquesta ITV, que és una inspecció tècnica, en realitat, un informe d'avaluació de l'edifici. Crec que és un tema molt important i que els ajuntaments haurien d'estar-hi més damunt, fer campanyes de conscienciació i, a la vegada, no demorar aquestes inspeccions.
De totes maneres, Eduardo, com a mi sé, aquí la responsabilitat és del propietari. Recordem, aquesta família estava de lloguer, només feia 5 anys que havien arribat de Colòmbia, entre 4 i 5. Aquí s'ha de fer una apel·lació a la responsabilitat dels propietaris perquè els edificis estiguin en perfectes condicions.
Sí, sí, totalmente. O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que este asunto tampoco es tan sencillo. Evidentemente, la primera frontera de responsabilidades del propietario que tiene que cumplir con que se pasen las inspecciones correspondientes, correcto. Pero por otra parte, no hay que perder de vista que la administración tiene una responsabilidad patrimonial, ¿eh? O sea, el mensaje institucional de compungidos, vamos a redoblar los tambores, han ido los técnicos a ver qué había pasado en el edificio cuando ya se había producido el derrumbe y tal, a mí, perdona, pero me chirría absolutamente. A mí lo que me falta aquí es asunción de responsabilidad también por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento tenía que decir por qué, sabiendo que no se habían presentado ningún tipo de documentación durante tantos años, que no había rastro documental de ninguna inspección, no se ha inspeccionado, no se ha sancionado o no se ha precintado el edificio. Porque cuando el ayuntamiento no lleva a cabo las labores de inspección, está siendo responsable por una dejación de funciones, que es lo que dice la responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia. Y más aún cuando es una competencia propia del ayuntamiento, que es la inspección sobre este tipo de edificios, ¿no? Y sobre edificios en los que obligatoriamente tienen que pasar esta inspección. Por lo tanto, drama por una parte, responsabilidad del propietario por la otra, pero ojo, también responsabilidad de la administración pública.
Entiendo que esto es una vivienda unifamiliar, ¿no? Adosada.
a otra.
Exactament, de dues
plantes. Construïda en 1900. ¿Por qué la gente pasa la inspección técnica de edificios? Generalmente se pasa porque el administrador de tu finca te dice, cuidado que estás fuera de plazo, porque si tienes que ir voluntariamente a pasarla, me parece a mí que es bastante complicado. Entonces habría que diferenciar lo que es este tipo de vivienda unifamiliar en cuanto a esa responsabilidad, no digo que no haya responsabilidad, pero en cuanto a la actuación del propietario, ya sea que lo tenga en alquiler o viva él mismo, o lo que ocurre en un plurifamiliar, es decir, en un edificio donde hay más, porque, insisto, yo lo digo por experiencia propia y creo que todos la tenemos, el administrador de fincas, la persona que se encarga de la administración de la finca, sabe que no se han cumplido unos plazos, etcétera, etcétera, entonces dice hay que pasar la inspección, se reúne la comunidad de vecinos y muy compungidos dicen que hay que pasar la inspección porque les meten...
Pero aquí hablamos de casas particulares, como dices.
Exactamente, entonces es diferente. Uh-huh. Aquí ya tiene que surgir de uno mismo. Si esta casa estaba en alquiler, entiendo yo que desde el momento que tienes la casa en alquiler, hay un depósito en el IBAB y tal y cual, ahí hay una conexión directa con la administración. Es decir, la administración sabe que esta casa se está alquilando, pero no ha cruzado datos para saber que esta casa no ha pasado la ITE. Con lo cual, insisto, yo tampoco creo que haya que poner el foco en inmediatamente, ha pasado la inspección, porque hay que ver la causa realmente. Es decir, la causa puede ser por un defecto que venga de esa antigüedad, de esa finca, o yo qué sé, ahora me lo voy a inventar, ¿no? Pues porque en la cubierta de arriba se ata unas hojas, han tapado un invernal, ya han producido una humedad.
La hipòtesi que té més força, segons els tècnics, és que les vigues que aguantaven la coberta i que estaven insertades al mur de càrrega de marès, que ja saben que és un material molt, molt
porós. Marès és tot un Mallorca.
Eh? Exactament. I d'aquestes vigues s'haurien desplaçat pels anys acumulat d'humitat i, clar, haurien afectat a la pedra, no? Que ja no és tan sòlida. Això és una de les principals hipòtesis.
És una causa preliminar, no?
Però,
lo que quiero decir que es verdad que la primera tentación periodística, es decir, ha pasado la inspección. Yo lo digo porque antes planteabas una cosa que para mí es muy importante, ¿no? Decías, ¿cómo podemos evitar que esto suceda en el futuro? Yo he hecho muchísimos años de información de sucesos y en sucesos
tú te recordar desde Estívoli fins al Medusa va ser molt recent,
però... Medusa fue el más reciente, el más grande que fue el que hubo en la calle Serralta, que se derribó un edificio por completo, pero derribos de este estilo, pues no sé, habré cubierto una docena a lo largo de los años en que yo me dedicaba a hacer este tipo de información. ¿Qué ocurre? Hay esa tentación. Inspección, responsabilidad de la administración, siguiente paso, olvido, obviamente, como todo, porque no podemos estar continuamente recordando las cosas. Al cabo de un tiempo se descubre o hay un juicio o lo que sea y aparece un informe que detecta la causa y en el momento en el que se descubre esa causa, generalmente eso ya es una información que ha pasado muchísimo tiempo por los y queda un poco en el olvido. Es decir, lo digo para que cuando decimos ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Hombre, lo primero que hay que decir es que la inmensa mayoría, una cantidad abrumadora de las casas no se caen. Es decir,
los arquitectos te dicen las casas están fabricadas para que no se caigan.
Para que no se caigan.
Pero
¿no?
Para entonces, eso están las inspecciones.
Exactamente,
también.
Para eso están las inspecciones. Entonces, esto es la primera tentación por nuestra parte, ¿no? Y la segunda es la tentación de la administración de lanzar el balón fuera, ¿vale? Que creo que es importante.
Faig un incís aquí, en aquest punt en el que tots dos feis aquesta apel·lació a la responsabilitat de les administracions i li dono el torn de paraula a Josep perquè precisament a Mo sí que han sabut que afronten els propers 4 mesos una revisió massiva del seu parc immobiliari. Tots els edificis de més de 30 anys han de passar la inspecció tècnica abans del 3 de maig. Aquí parlam un poc del que estàveu dient, no? Inspeccions massives. Aquí sí que les administracions prenen força...
La iniciativa, claro.
Exactament. És així, per diferenciar un poc el que estem parlant.
Sí, efectivament, jo crec que també el que deia en Eduardo Luna, en aquest sentit és important que és evident que el propietari, com a propietari de l'edifici, té una primera responsabilitat i ha de complir aquesta normativa, aquesta ordenança, aquesta exigència de passar la revisió tot aquell edifici que tingui més de 30 anys. En el cas de Mó, en el cas del municipi de Mó, d'aquí a dia 3 de maig hi ha 9.500 edificis que han de passar aquesta inspecció tècnica, en aquest cas, de l'edifici. Se preguntes, hi ha prou tècnics?
Hi ha prou temps? Sí.
És que no
manquen inspectors, exactament.
És que Josep, jo li havia pedido
la paraula per dir això,
per pedirte paso precisamente para decir, pero claro, 9.000 inspecciones de aquí a mayo, ¿cómo las haces? Es decir, necesitas una legión de inspectores, eso no va a ser posible, eso es imposible.
Això és el que anava, perdó, el que anava a explicar. Abans, segons el president del Col·legi d'Arquitectes de Menorca, en Llorenç Seguí, ell diu que no hi haurà col·lapse. Jo personalment, avui, que estem dia 15 de gener a dia 3 de maig, 9.500 edificis, jo crec que no hi ha temps ni hi ha tècnics, só per una banda. Per l'altra banda, perquè l'administració, l'Ajuntament de Mó, no avisa amb molt més temps, perquè aquesta ordenança, aquesta normativa, quan es va aprovar fa més d'un any, que va fixar que dia 3 de maig del 2026 acabaria el termini, també hi ha aquesta responsabilitat de l'Ajuntament de Mó. El que no pot fer l'Ajuntament és passar tota la responsabilitat damunt els propietaris i té que haver també una actuació municipal.
Entén el vostre debat i entén un poc la dualitat entre administracions i propietaris, però per la teva experiència, ja que tenim aquí un misser, quan passen aquestes coses, qui sol assumir responsabilitats?
El propietari. El propietario. Normalmente el propietario, y en según qué aspectos, incluso las propias aseguradoras. Es difícil que esto luego se traspase a la administración.
Las propias aseguradoras, claro, porque els immobles, home, a vegades no, però solen tenir una assegurança.
No, 90% lo suelen tener. Pero aquí es lo que te digo, queda bastante acotada al propietario y es difícil que se pase a la administración. Pero vuelvo a lo mismo. A mí me falta ese mea culpa, me faltan inspectores, ese tendríamos que haber hecho más. Me falta esa parte del diálogo y sobre todo en el caso de Manacor, con un municipio en el que desde el principio con este gobierno levantó la banderita progresista en cuanto a vamos a cuidar del medio ambiente, que también son los edificios, y en abril, por ejemplo, establecieron la zona de reducción de ruidos en el centro de Manacor, ¿no? Cargándose en cuatro calles muchísimos comercios. O sea, para mí lo llamativo de esta historia es, vaya, tienes inspectores para este tipo de problemas, pero no los tienes para edificios que tienen muchísimos años sin pasar inspecciones. Y luego encima tampoco haces esa crítica de decir, tendríamos que haber hecho más inspecciones. No sé, para mí, independientemente de la responsabilidad jurídica, que por desgracia queda contra el propietario, hay una responsabilidad política y moral que no se está asumiendo.
Uh-huh. Bueno, y luego está el que te quería preguntar también es cuando, si el hecho de no haber pasado esa inspección, que es obligatoria, es una causa para que, por ejemplo, la aseguradora diga yo no cubro.
Claro, incluso podría ser para un tipo de imprudencia también. Claro. Es decir, oye, mira, tú has asumido un riesgo...
Sense saber realment l'estat d'un edifici.
Eso es.
Però quan tu contrates una assegurança, clar, primer, ho fas moltes vegades telefònicament, clar, és pràcticament impossible que aquesta asseguradora que té seu a un altre lloc d'Espanya conegui realment l'estat del teu edifici. O es basa en el cadastre, es basa a l'any de construcció, quins paràmetres segueixen?
Se suelen basar en la pròpia construcció, en les escritures o la documentació que tú pasas, y luego hay un principio de buena fe con la persona que está contratando el seguro, claro.
Claro.
Y esto la gente lo tiene que quedar claro. La aseguradora, siempre que pueda agarrarse un resquicio para no responder, lo va a hacer. Porque el negocio de la aseguradora es cobrarte la cuota y en cuanto pueda no responder económicamente. Por lo tanto, en este caso, la aseguradora, el caballo de batalla va a ser este. Decir, oye, mira, usted como responsable de su propia vivienda no se ha encargado de preocuparse por el estado de la misma, por lo tanto, yo no puedo cubrir la negligencia.
Parlant de la hipòtesi que la persona que és propietària d'aquest habitatge fos propietària només fa pocs anys i no tenia el coneixement de que aquest edifici havia passat algun tipus d'inspecció o no. Aquí la responsabilitat cau en el propietari actual, m'imagino, però també hi ha un acte de mala fe de no informar de l'anterior propietari si hi ha hagut més propietaris, no?
Eso es, podria repetir la responsabilitat hacia atrás. Podria dir, oiga, la persona que
me
l'ha
vendido... Que jo no sabia, realment, no?
No me informava de
l'estat. És normal, quan tu compras, adquieres algo, te dicen, aquí tiene usted los papeles, el seguro, la electricidad, la inspección técnica, es decir, eso suele ver.
Sí, pero luego hay una doctrina de vicios ocultos, de ocultación de la información, o sea, no, es un tema complejo.
I ha passat sovint, evidentment.
Pasa, por desgracia pasa.
¿A qué se podría enfrentar?
Bueno, en principio las sanciones administrativas, que ahora el ayuntamiento, vamos a ver cómo reacciona, y luego en función del tipo de negligencia, si era una cosa flagrantísima, pues habrá que ver que si hay otro tipo de responsabilidades, ¿no? Aquí hay que ser muy cautelosos, pero incluso la negligencia...
Yo creo que hay que ser efectivamente muy cautelosos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la gravedad del suceso y lo poco que sabemos. en relación a las causas verdaderas sí. que haya podido tener esto. Insisto, puede que...
Hay que esperar los informes y una vez que tengamos los informes podremos analizar un poco más. Pero de momento, prudencia y vuelvo a lo mismo. Sé que soy machacón, pero para mí lo que me falta es ese discurso no tan de tirar balones fuera, sino de asumir que algo se ha hecho mal.
Malauradament sempre és així, han de passar les desgràcies per després millorar el sistema, augmentar els inspectors en aquest cas, perquè dèiem, manquen inspectors per això i per moltes coses més, no? Però sí que malauradament han de passar desgràcies d'aquestes característiques per poder emprendre diferents solucions.
Però jo crec que...
Afegir un punt més?
Sí, senzillament per añadir algo en positivo, yo creo que en el hecho de cuidado, si tiene usted una vivienda unifamiliar, pues tiene que pasar una inspección, es decir, no están exentas. Es que igual y la creencia, puede que hasta haya esa creencia de que al no ser un edificio, es decir, y con que nadie te va a recordar, no hay nadie que se esté encargando de la gestión de esa vivienda, o de ese, de, porque no es un conjunto de viviendas precisamente, pues que la gente de esto saque esa conclusión, decir, oye, pues yo a lo mejor tengo una casa y no he pasado una inspección en mi vida, porque nadie me ha venido a decir que la pase, que es lo que dirá la gente, a mí nadie me había dicho nada, aunque el desconocimiento de la ley...
Te lo va a decir tampoco.
Ya, lo sabemos, pero bueno, al final si se trata de ser positivos y intentar evitarlo, decir, oh, si tiene usted una casa de 100 años, que tanto si vive en ella como si la tiene alquilada, pues sepa que tiene que pasar.
Se m'esgota el temps, 9:41, escolta'm el bisturí, tot d'una reprenem amb la nostra tertúlia aquí al dia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día no es solo el derrumbe de la vida. Es la fuga de cerebros, el abandono de nuestros grandes talentos, el elixir sagrado de nuestros estudiantes que se piran a otros lugares. Ingenieros, médicos, matemáticos, saxofonistas, nos dejan para fichar por países extranjeros. Dice la crónica que ya son casi 13.000 las personas que han huido, llevándose su cerebro, su capacidad y su trabajo a otros lugares fuera del nuestro. Que más de 1.000 personas lo han hecho en los últimos 3 años, más de 400 solo en el último año. Entender lo que está pasando es comprender que las condiciones fiscales y laborales, la precariedad, el sueldo que se cobra, no es que no sea acorde a la vida, es que es incompatible con la vida de este archipiélago. Que mientras no hay gente para trabajar en sectores sin especialización, mientras pagas más al que menos te ha costado, mientras las condiciones tributarias de las empresas impiden pagar sueldos decentes, el resto de los países europeos compran a sueldo de mercado, lo que ha costado a este país años y años de gasto público. Piensas en un ingeniero mallorquín que contratan en Emiratos Árabes para extraer diamantes. Y cuando calculas lo que ha costado, entre todos pagar la estructura para darle la enseñanza primaria, la ESO, el bachiller y los 4 años de media en una unipolitécnica pública, entiendes el negocio, comprarte por lo que otro pagó y encima cobrarte por lo que es tuyo. No es lo que gana el que se va, es sin duda lo que pierde el que se queda. Y ya el lunes, siempre jóvenes, más.
Al día, amb Marta Grau.
Bé, suposo que aquesta il·losa serà un sentiment compartit amb molt de pobles. Ai, som sant d'una tradició i d'un sentiment que brota. Ai, perquè teniu cada gota i de la meva emoció. Ai, de la meva emoció. Molt d'anys i visca Sant Antoni.
Visca Sant Antoni, moltíssimes gràcies a Maria Magdalena Seguí des de Sa Pobla. Avui, dia per glosar, i per això ens envieu aquestes gloses que retransmetem a través de la ràdio i a través de la televisió en tot el nostre cor i en tot l'esperit santantonier que vos acompanyarà fins a les 12. Continuem aquí la nostra tertúlia, com sempre, amb els nostres companys. Avui recordam l'advocat Eduardo Luna, l'editor del diari de Menorca, Josep Pons Fraga, i el periodista José Luis Miró. Parlem d'una qüestió que va lligada a les nostres illes, tot i que a vegades no pensam que sigui una realitat perquè no és molt visible. Atenció a aquesta dada. Una de cada cinc persones d'Eivissa, estem parlant d'un 20% de la població, viuen en risc d'exclusió social. Un informe de la Fundació FOESA, encarregat per Càritas, posa de manifest aquest desequilibri social que pateix l'illa. Estem parlant d'un 20% de la població. Això, traduït, són unes 32.000 persones que es veuen afectades per algun gran d'exclusió social. El principal motiu, clar, no és lògic i és obvi, la dificultat d'accedir a un habitatge digne. Josep.
Sí, efectivament. Aquest informe de FOESA fa anys que el fan les Càritas diocesanes de cada illa. Clar, en el cas de Balears, les dades apunten que l'exclusió social, on ha crescut més aquests darrers 8 anys, és precisament Eivissa. I el motiu principal d'aquesta dificultat de precarietat i d'exclusió social és la dificultat per accedir a un habitatge digne a preu assequible. De manera que avui aquesta frase que acabo de dir, un habitatge digne, una vivienda digna a preu assequible, és pràcticament un impossible. Mira, el preu de l'habitatge a Eivissa ha augmentat un 41% des del 2018, i el lloguer mitjà arriba supera els 1.500 euros. Quina és la situació dia d'avui? Que tenir feina, tenir un lloc de feina a Eivissa, no és garantia de res. Que FOESA adverteix que hi ha aquesta situació d'exclusió i la solució passa per donar o per fer unes altres polítiques d'habitatge, perquè aquesta qüestió és la despesa més important per moltes famílies, fins al punt de que hi ha persones, hi ha famílies que no poden anar a viure a Eivissa i molt de llocs de feina no es poden omplir precisament per la manca d'aquest habitatge. En tot cas, també hem de dir que hi ha tota una sèrie d'ajudes, com per exemple a Resoga, la renta social garantitzada, que s'haurien de tramitar d'una manera molt més ràpida, perquè hi ha cap a Balears i a Mallorca i també a Eivissa i a Menorca, és de les illes o la regió on hi ha més renúncies a rebre aquestes ajudes socials precisament per a retard en la tramitació i per no cobrar.
Companys, risc d'exclusió social, estem parlant de l'illa d'Eivissa i que afectaria, record les xifres, al 20% de la població, a una de cada cinc persones.
A ver, un país en el que hay una región, un país del primer mundo en el que hay una región en el que el 20%, circunscribiéndonos a estos datos, está en riesgo de exclusión social, empieza a tener pinta de ser un estado fallido. Yo de verdad que ya lo creo así. O sea, y si las soluciones son las ayudas, lo planteo. Es decir, añádele a esto, antes lo ha dicho Alarcón en el bisturí, fuga de estudiantes, gente que se forma aquí, se va a vivir fuera. Personas, ya hay en Mallorca, en cuanto a las islas, que además son, por decirlo, por utilizar el lenguaje actual, las zonas, seguramente las zonas más tensionadas en cuanto a la vivienda de todo el país, se está produciendo un éxodo interno, es decir, gente que no puede pagarse su vivienda aquí y se va a buscarse su vida a Valencia, a cualquier otra región de España. Esto está pasando, esto es la realidad. Entonces, cuando un país empieza a tener estos síntomas de colapso, la culpa es de sus clases dirigentes. I no sé más claro, no sé si puede ser. I aquí parlaríem
de tot tipus de colors polítics, perquè no és una cosa que vengui d'ara. O sigui,
no, jo fíjate que he dicho clases dirigentes.
Exactament,
no he dicho PSOE, ni siquiera he dicho políticos.
Que la responsabilitat és dels mandataris, de les persones que hi ha al capdavant dels governs.
Hombre, porque, es decir, Hay una parte que una es la responsabilidad personal individual de cada uno, que puede tener ese, ¿cómo te diría?, ese número, esa cifra que te podría dar de personas que se encuentran en una situación, en fin, y que podría atribuirse a una cuestión personal o individual, de cómo han planteado su vida o de los problemas que hayan podido surgirle. Es decir, todo el mundo, en cualquier país civilizado, pues hay una parte de la población que está en riesgo de exclusión o está excluida. Eso es evidente. Pero que ese porcentaje llegue al 20%, o que el riesgo de ese porcentaje llegue al 20%, entonces eso ya no deja de ser una responsabilidad individual, pasa a ser una responsabilidad de quienes gestionan ese territorio, ese estado, esa nación. Entonces, yo creo que pero es que esto es un síntoma más, es decir, las cosas no están yendo bien. España está en una situación que cada vez es más delicada. ¿Por qué? Porque además ya hay un sentimiento que ya se ha extendido mucho de desesperanza, sobre todo de las clases de la gente más joven. Es decir, ven que es muy difícil igualar la situación o el nivel de vida que han tenido sus propios padres, cuando debería ser todo lo contrario. Es decir, la aspiración debería ser vivir mejor que tus padres, no aspirar a vivir igual o saber, exacto, que vas a hacerlo peor. Y esto es, bueno, pues un ejemplo más.
Has abierto muchos melones, porque has hablado de los jóvenes, has hablado de las ayudas, has hablado del Estado fallido, has hablado de que es un tema político.
Pero de verdad que lo siento.
Suscribo, claro, No, y te suscribo el 90, no te voy a decir todo, pero el 90. Primero, esto es un tema que es verdad que venimos de y yo sí que voy a decirlo, venimos del PSOE de 8 años, de políticas muy flojitas en cuanto a vivienda. Pero es que ahora, 2 años de otro color político, por mucho que se hayan empezado a hacer cosas, no estamos viendo ningún tipo de resultado. Y a mí lo que me preocupa es que Ibiza, al final, ahora es Ibiza, ahora estamos hablando de las cifras de Ibiza, pero es que el año que viene va a ser Mallorca. Y al final, lo que tú dices es una realidad absoluta. Se está yendo la gente porque no puede. No te vale de nada tener trabajo si realmente no puedes pagar la vivienda. Y tocando el tema de los jóvenes, yo no creo que yo discrepo con el compañero de Mao, yo no creo que la ayuda, el kit de la cuestión esté en las ayudas. No podemos vivir de decir que por una ayudita de la resoga.
A què te referies, Josep?
No, jo el que dic, no, és evident que això no és el kit de la qüestió. El kit de la qüestió, molt breument, és la dificultat de trobar habitatge digne. Però aquí és la sòtia qüestió. El que passa és que les administracions també te diuen que te poden donar unes ajudes i resulta que com que es demanen tanta tramitació, tant d'expedients, tanta documentació, que al final la gent renuncia a demanar aquestes ajudes. La solució no són les ajudes. La solució és construir més pisos, que el sòl edificable, hi hagi més sòl edificable i es puguin fer més alçades. El que no pot ser és com a fes PTI de Manolta, que va reduir les alçades edificables a Moia Ciutadella.
Eso,
yo creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, más suelo y más altura.
Pero cuidado que el tema también de las ayudas, hay gente que renuncia a las ayudas, además de porque es muy difícil tramitarlas, porque son incompatibles con otras. Así que aquí también hay otra picaresca.
Sí, cuidado.
Al final, yo no sé dónde está la solución. Lo que está claro es que, y esto es lo que están pidiendo los jóvenes, y por eso el aumento de ciertos extremos a nivel político son, lo que piden los jóvenes son políticas valientes. Al joven le va a dar exactamente igual. Lo que te está diciendo es, oye, solucioname el problema, que para eso tú lo has utilizado, como dirigente estás ahí para darme una solución. ¿Qué puede ser seguridad jurídica al propietario? Correcto. ¿Qué puede ser incluso limitación de precios? Puede ser limitación de precios. ¿Que evidentemente hay que construir más en sitios donde no se están construyendo? También. ¿Que hay que atacar a los fondos buitre, que son los que están haciendo también negocio con un problema estructural? También. Pero yo no sé por qué, y esto yo creo que también es endémico en todos los partidos políticos, hay ciertas políticas que no se atreven a ponerlas en marcha.
Me queden 7 minuts, i si vos sembla, faig un resum molt ràpid, perquè és poc temps, amb tota l'actualitat internacional que hi ha per debatre, i sobretot la repercussió que pot tenir a Europa, a Espanya, a les nostres illes. Tenim, per una banda, una delegació dels Estats Units que es reuneix avui amb els parlamentaris de Dinamarca i de Groenlàndia. Les nacions europees ja han enviat tropes en aquest territori, ho vam comentar ahir. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit que Espanya no descarta prendre-hi part.
I per un altre també tenim a Maria Corina Machado, que ha entregat la medalla del Premi Nobel de la Pau al president dels Estats Units, Donald Trump. Podeu començar per el que vulgueu, però l'actualitat internacional, i no han comentat encara el tema d'Iran, ahir sí que varen fer referència, que cada vegada s'agreuja la situació, la xifra de morts no deixa de pujar. És un resum ràpid d'aquesta actualitat internacional que se situa en el punt de mira, José Luis.
La última vez que estuve aquí planteé que, porque lo había leído, que Trump tenía la intención de ofrecer 1 millón de euros por habitante de Groenlandia. Luego tú me has dicho que eran 2, ha subido ya la apuesta. Yo creo que no va a pasar, es decir, no va a haber conflicto en Groenlandia, es mi opinión, adelantándome un poco.
Conflicto militar, claro. ¿Te refieres?
Sí, sí, hombre, conflicto lo hay.
Sí, sí.
No me refiero a conflicto, digamos, como que derive en violencia, ¿no? La cuestión es, hay que intentar ver qué va a hacer Trump. Y a Trump ya nos ha dado bastantes indicios de cómo actúa en general. O sea, lanza un órdago absolutamente desquiciado. Voy a invadir Groenlandia. Uh-huh. Luego voy a comprarla. Y al final acabará negociando algo y seguramente consiguiendo parte de lo que quiere, porque él considera que tiene un problema geoestratégico, porque cree que Rusia y China están posicionados en esa zona, que está en lo que él considera su patio trasero, y no los quiere ahí. Y entonces va a trabajar, pero no viene de Trump, esto viene de muchos gobiernos anteriores de Estados Unidos. Entonces va a llegar a algún tipo de acuerdo, creo yo, que ha iniciado con esa negociación, que es su forma de actuar, que ya hay que empezar a pillarle, creo yo, un poco el truco. Y el otro tema que habías planteado es el de Venezuela, ¿no?
Que dice, exactamente.
Pues bueno, yo creo que María Corina precisamente lo ha entendido. Dice, ¿tú quieres la medalla al Nobel de la Paz?
Toma.
Te hago una idea. ¿Y arreglamos lo nuestro? Pues tómala.
Claro.
No, yo de verdad, es decir, eso es política real. Política real. A Corina, María Corina, que tiene el Nobel de la Paz y que tiene una responsabilidad respecto a lo que ocurra en el futuro de Venezuela, que es innegable, tiene que plantearse esa dicotomía. Tiene que decir, me agarro a mi premio y me enfrasco. No, oye, a este señor realmente esto le parece importante o para romper el hielo. Pues yo rompo el hielo, toma el premio y ahora vamos a hablar de lo que verdaderamente importa, que es el pueblo de Venezuela. De verdad que lo veo en estos términos, porque es que las negociaciones con Trump son así.
Yo voy a ser súper breve. Siempre he sido muy crítico con Donald Trump. Siempre he dicho que era un loco, que cada vez que hablaba subía el pan. Pero está demostrando que la geopolítica no premia a los ingenuos, no premia a la inactividad, y al final está cogiendo un camino. Está redefiniendo muchas veces la propia... vamos a decirlo, las propias relaciones diplomáticas con muchos países, y al final está habiendo una ola de gente que se está volviendo cada vez más pro-Trump. ¿Por qué? Porque al final está haciendo cosas.
Josep.
Mira, Venezuela, Groenlàndia, Irán, Colòmbia, etcètera, etcètera, etcètera. La situació en el món avui depèn de lo que digui Trump, de lo que faci Trump, de lo que proposi Trump i de totes les seves idees que va baratant. I el més greu i el més trist és la Unió Europea, que no té una capacitat en aquests moments, fins ara no l'ha tinguda. Quina resposta ha donat la Unió Europea davant Venezuela? Davant tota la invasió, l'atac de Venezuela i el segrest de Maduro. I en aquests moments, al món hi ha Trump per una banda, Putin per l'altra i la Xina per l'altra. I la Unió Europea està condemnada a la irrelevància. Han saltat pels aires tots els acords que hi havia de després de la Segona Guerra Mundial, i en aquests moments el dret internacional és el dret d'en Trump. Jo vos dic que durant el 2026 veurem moltes més coses, que això només és el començament, i atenció que la Unió Europea haurà de prendre decisions unides que fins ara ha estat incapaç. I ho veig molt difícil que hi hagi acord entre els 27 estats membres.
Molt ràpidament, perquè ens queda un minut, vos deixa algun titular sobre la reunió del proper dilluns entre el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern, Pedro Sánchez, precisament per parlar de política internacional i de l'enviament de tropes o de soldats a Ucraïna? Què podríem extreure d'aquesta reunió en un context geopolític important? Titulars, ens queden 50 segons. Comences per tu,
bueno,
José Luis.
Bueno, más que lo que hablen entre ellos dos, si hay que llevar tropas a Ucrania, tiene que decidirlo el Congreso.
Absoluta pérdida de tiempo. Sánchez es absolutamente para mí irrelevante y está más preocupado de Julio Iglesias que de la política internacional.
Josep.
Sí, és una postureo per part de Pedro Sánchez i aconseguir una imatge que al final aquesta reunió no donarà cap resultat.
I veurem els resultats d'aquesta reunió que, com deien, tindrà lloc el dilluns per parlar de política internacional i de l'enviament de soldats espanyols a Ucraïna. Bon cap de setmana, José Luis, Eduardo, Josep.
Igualmente.
Gracias, visca Sant Antoni. Sí,
gràcies, bon cap de setmana.
Igualment. I bona diada de Menorca. I bona diada de Menorca. Moltíssimes gràcies.
De festes, patró. Patró de Menorca, Sant Antoni Abat.
Exactament. I tot d'una vos ho contem. Notícies, continuem.